Més de 110 milions d'euros d'inversions a l'Hospitalet al projecte de pressupostos de la Generalitat. El soterrament de la Gran Via i el Pla del Samuntà són dos dels grans projectes urbanístics que compten amb una partida en els comptes catalans. Bona tarda. De seguida ens centrem en les inversions que el projecte de pressupostos de la Generalitat contemplen per l'Hospitalet. Abans, però, com sempre, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem. Les associacions de famílies d'alumnes de la zona educativa de Santa Eulàlia volen garantia de places públiques per a primer de l'ESO i reclamen una solució abans la preinscripció no sigui efectiva. De la seva banda, el Departament d'Educació afirma que garantirà una plaça pública a l'alumnat dels centres adscrits a instituts públics. El Museu de l'Hospitalet ofereix una retrospectiva dedicada a l'obra de Javier Puertolas, titulada Ininterrompudament, que recorre 25 anys de la seva trajectòria artística. La mostra es pot visitar fins al 14 de juny a Casa Espanya.
Jo, quan pinto, no vull dir res, en principi, sinó que és una cosa que va passant a mesura que jo vaig pintant, a mesura que jo vaig representant el que jo vull fer en el quadre, i el quadre va canviant segons el que jo tinc en el quadre.
I en esports ens centrarem en l'OSPI, que demà visita la Unió Esportiva Tona en jornada intersetmanal. En cas de victòria, l'equip de Sergio Juste escalaria fins al quart lloc. El soterrament de la Gran Via i el Pla del Samuntà són dos dels grans projectes de ciutat que compten amb una partida en el projecte de pressupostos de la Generalitat, uns comptes que preveuen més de 110 milions d'euros d'inversions per l'Hospitalet.
El projecte de pressupostos del Govern de la Generalitat contempla partides per dos dels projectes urbanístics que han de marcar l'Hospitalet en els anys vinents, el soterrament de la Gran Via amb el PDU Biopol Gran Via i el Pla del Samuntà als barris del nord. En el cas del desenvolupament del PDU Biopol Gran Via, es dedica 1,5 milions d'euros i pels següents 3 anys, segons les previsions, s'invertiran més de 165 milions d'euros. Pel que fa al Pla del Samuntà, per la regeneració urbana dels barris del nord, es dediquen 3 milions d'euros, però no hi ha cap previsió d'inversions de futur. Són algunes de les inversions que recullen el projecte de pressupostos que preveuen més de 110 milions d'euros a l'Hospitalet. Una gran part d'aquests diners, 77 milions, aniran a un equipament situat a la ciutat, però que és de país, com és la Fira de Barcelona. Aquesta inversió es destinarà per finançar les obres per la construcció del Hall Zero, el nou pavelló del recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet. De la resta d'inversions del pressupost, destaca la que es dediquen a centres hospitalaris de l'Hospitalet, com els prop de 5 milions d'euros per l'Hospital Duran i Reynals de l'ICO, o els més de 3 milions d'euros per l'Hospital de Bellvitge per la reforma de les plantes 1, 2 i 3 per hospitalització, o els 1,2 milions d'euros per l'Hospital General de l'Hospitalet. A l'atenció primària destaquen els 4,3 milions d'euros per la construcció del nou CAP de Sant Josep al costat de la Farga, que està previst que estigui enllestit a finals del 2029. En l'àmbit educatiu, la principal inversió és per les obres d'ampliació de l'Institut Escola Pere Lliscar al barri de Collblanc. Es dediquen gairebé 2 milions d'euros. Una altra inversió destacada de 4 milions i mig d'euros és per la reforma de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual de Can Serra, una inversió que ja es va anunciar fa uns anys. Finalment, també hi haurà partida per habitatge, en concret per la promoció que l'Incasòl promourà a l'Avinguda Pau Casals. Serà una partida de 2,2 milions d'euros i que s'allargaran els anys vinents per la construcció de 150 nous habitatges públics de lloguer assequible al barri del centre.
I aquestes inversions a l'Hospitalet es troben en el projecte de pressupostos de la Generalitat, que es va presentar a finals de febrer al Parlament. Els comptes preveuen 50.000 milions d'euros, gairebé un 23% més que els pressupostos prorrogats del 2023. El govern els qualifica de comptes valents i ambiciosos. De moment, aquests pressupostos, però, estan en l'aire, ja que no sumen els suports suficients per tirar endavant. Esquerra Republicana no ha donat el vistiplau i n'hi ha de temps fins al 20 de març per arribar a un acord quan es faci el debat a la totalitat. El govern de Salvador Illa confia en convèncer els republicans per uns comptes que diuen són els que Catalunya necessita.
Voluntat d'acordar, hi ha marge d'acord, però Catalunya necessita pressupostos per poder anar endavant. No, nosaltres no podem perdre temps en aquests moments. Si necessitem un projecte de pressupostos crec que és ambiciós, crec que planteja escenaris molt importants, sense anar més lluny, una inversió rècord en Catalunya, és el que necessita el país, és el que el govern creu que necessita el país, és el que jo estic convençut que necessita el país, i també us hi dic, mà estesa i màxima disponibilitat per acordar-lo amb aquells que van fer possible la nostra investidura. Però necessitem pressupostos.
Les associacions de famílies d'alumnes de la zona educativa de Santa Eulàlia fan un crit d'alerta sobre la manca de places públiques i critiquen que amb la preinscripció ja en marxa, la Generalitat i l'Ajuntament encara no hagin confirmat si obriran nous grups per poder garantir places públiques a totes les famílies. Posen l'accent en el fet que aquesta situació condiciona la decisió de les famílies i pot fer que aquestes es vegin forçades a pagar un centre concertat per tenir plaça escolar segura.
Aquestes AFAs asseguren que no surten els números, perquè a hores d'ara hi hauria 330 infants a sisè de primària, però que només hi ha previstes 243 places públiques per començar primer d'ESO al curs vinent. També lamenten que ni la inspecció ni els serveis territorials, el Departament d'Educació ni l'Ajuntament els han facilitat aquestes dades, malgrat que han presentat 100 les instàncies i han enviat desenes de correus electrònics a totes dues administracions, i han hagut de recórrer al boca a orella entre famílies. Creuen que ni la Generalitat ni l'Ajuntament poden mirar cap a un altre cantó davant d'aquesta situació.
Y saber realmente qué plan tiene en este caso. O sea, es cierto que tenemos más niños y niñas que plazas, eso es totalmente cierto, y es la incertidumbre que tenemos. ¿Dónde poder inscribir o dónde va a acabar mi niño o mi niña el año que viene? Está claro, esa incertidumbre que tienen las familias.
Lamenten que la preinscripció comencés divendres passat sense saber del cert si la Generalitat i l'Ajuntament obriran a centres públics nous grups bolet. Espais que s'habiliten en precari per absorbir l'accés de ràtio d'alumnat en grups ja complets. Un fet que impediria que les famílies puguin prendre una decisió amb tota la informació sobre la taula.
Bueno, claro, porque no tienes asegurada la plaza en la pública y a lo mejor quieres tirar por la concertada, pero tampoco te la aseguran. Entonces no sabes exactamente si poner de primera a una, pero si no entras vas a la segunda. Pero lo que nosotros queremos sobre todo es que nos aseguren, ya que venimos de la escuela pública, que nos aseguren una plaza en el instituto público.
Doncs m'asseguro el tiro i fico una concertada, però llavors la pública és quan no l'esculls, perquè o sigui, no la pots escollir realment perquè és el que tu vols escollir. I això és el greu, ja nosaltres l'únic que demanem és que si surten 330 infants de primària, que hi hagi 330 places a secundària, perquè les famílies lliurement puguin escollir el que vulguin.
El Departament d'Educació ha comunicat aquest dimarts que de moment només s'ha publicat una oferta inicial de places escolars, però puntualitza que l'alumnat d'escoles de primària públiques adscrites a instituts també públics tindran plaça garantida si ho demanen a les seves peticions. Aquestes associacions de famílies d'alumnes de la zona educativa de Santa Eulàlia recorden que la llei educativa catalana estableix que la preinscripció s'ha d'obrir amb un nombre de places suficient i no descarten convocar mobilitzacions de protesta si no hi ha prou garanties de places públiques.
I seguint en l'àmbit educatiu, el Departament d'Educació i els sindicats Comissions Obreres i UGT han arribat a un acord que contempla un augment salarial gradual durant els propers 4 anys per als professionals de l'educació, un complement pels dies de colònies i una reducció progressiva de ràtios a primària i a ESO, un pla de millores que no compta amb el suport d'USTEC, el sindicat majoritari en l'ensenyament públic i que ha anunciat que manté les vagues per la setmana que ve. L'acord també implica una reducció progressiva de les ràtios que el segon cicle de l'educació infantil i primària s'està estableix amb 20 alumnes.
Iniciem un altre camí. Iniciem un altre camí de dotar els serveis públics d'aquest país i especialment l'educació com a columna vertebral del nostre sistema d'un futur millor.
Jo crec que hem signat un acord històric, un acord per l'educació d'aquest país, que, com deia el conseller, suposa un increment de més de 2.000 milions d'euros.
Totes aquestes millores i aquests avenços necessiten una marxa més. I aquesta marxa més té nom i cognom, es diu pressupostos de la Generalitat de Catalunya per aquest any 2026. Vull ser molt clar, no podem afrontar els reptes del 2026, educatius, socials i econòmics, amb el pressupost de l'any 2023.
El projecte Digitalitza't fa balanç de l'activitat del 2025. En aquest període, més de 20.000 persones van passar pels punts d'acompanyament digital per rebre assistència en tràmits en línia o formació bàsica en capacitació digital. De tot plegat, en volem parlar avui amb el Xavi Pérez, que és responsable d'Innovació i Operacions de la Fundació Sergim. Bona tarda.
Bona tarda.
Com comentava, aquest balanç, aquest augment d'afluència en aquests punts d'acompanyament digital, en el passat 2025 va incrementar-se un 30% respecte a l'any anterior, el 24. Des de la Fundació, quin balanç en feu de totes aquestes dades i d'aquestes afluències en aquests punts?
Bé, en primer lloc, posar de relleu que segueix sent un servei útil, que segueix sent durant un servei a la ciutadania que s'esdevé necessari perquè la gent, bé sigui per falta de seguretat o bé sigui perquè no té les capacitats o les habilitats per fer-lo, segueix fent ús dels punts digitals i la realitat és que any rere any seguim creixent en les atencions que fem. Des de la Fundació el que veiem és que és important i necessari acompanyar aquest procés de transformació digital, no només amb el ciutadà a l'hora de fer tràmits en línia, sinó en totes les capes de la nostra societat. La tecnologia ha entrat molt acceleradament a les nostres vides i si no mirem d'acompanyar-la d'alguna forma, a mi m'agrada molt utilitzar la paraula humanitzar, crec que hem d'humanitzar aquesta tecnologia, hem de fer-la servir correctament, amb un ús ètic. Llavors, creiem des de la Fundació que cal continuar fent molt treball en aquesta línia, perquè sí que és veritat, sobretot també en adolescents ho estem veient, però l'ús excessiu de la tecnologia o un mal ús de la mateixa ens pot provocar problemes de salut mental. Doncs de la mateixa manera, a l'hora de realitzar tràmits amb l'administració, la ciutadania s'arriba a frustrar quan no aconsegueix comunicar-se de forma adequada o trobar solució als seus problemes.
De punts d'acompanyament digital en tenim diversos aquí a la ciutat. Un és, per exemple, el punt del centre municipal de la Nadia Rico, la Florida. També tenim el TIC-TRAC a Collblanc, tenim els mercatics a diversos mercats municipals. La demanda en aquests punts és per tots iguals o hi ha algun que despunta més que un altre?
Correcte, aquest any continuarem amb els 5 punts d'acompanyament digital. Sí, és veritat que el nostre primer punt, que estava situat al Samuntà, a la zona de la Florida, és el punt que més atenció ens realitza. Bé sigui per un tema històric, per un tema comunicatiu, però continua sent el punt on més gent atenem. També és veritat que hi ha més joves atenent que a la resta de punts. Entenem que és un projecte que s'ha desplegat a tota la ciutat i que dona atenció a tota la ciutadania, però sí és cert que aquest continua acumulant gran part de les atencions. També afegiria que el TIC-TRAC, situat a Collblanc, que s'ha quedat estable al contenidor marítim a la plaça de Germans Ocaña, també realitza gran nombre d'atencions. Diríem que probablement la zona més densament poblada, que correspon al Samuntà, doncs probablement n'acaba fent més ús. Sí és cert que si mirem les estadístiques any rere any, els mercatics també van augmentant les seves atencions i són relativament similars a les que podríem trobar a Collblanc. De tota forma, sí que ens sembla important remarcar que és un servei que es dona a tots els ciutadans. És a dir, no hi ha una diferència probablement per un tema d'origen ni per un tema cultural, sinó que és un servei que s'utilitza en totes les capes.
Un dels tràmits més sol·licitats, dels tràmits estrella, per podríem dir d'alguna manera, és la preinscripció escolar a l'hora de fer doncs, tot aquest tràmit. Estem en plena, ara mateix, època de preinscripcions. Com estan en tot plegat, si esteu notant aquest augment de la demanda en aquests punts d'acompanyament digital?
La veritat és que podria qualificar de locura. La veritat és que en el moment que s'obre el procés de preinscripció escolar, els joves ja dies abans ja van nerviosos perquè saben que és un moment de màxima afluència. La ciutadania assisteix en massa als punts d'acompanyament digital i amb un punt d'angoixa, perquè entenc que quan estàs fent aquest tràmit, que s'esdevé important per la família, no? L'escolarització dels teus fills, doncs la gent, bueno, fins i tot una mica pues, exigeix que se li realitza el tràmit, de vegades no van amb l'orientació adequada, no? Recordar que els joves que estan realitzant aquest procés d'acompanyament digital s'especialitzen en fer el tràmit digital, no en orientar a les famílies sobre quina és l'escola adequada pels seus fills, no? I de vegades aquestes coses es barregen i els hi costa una mica de gestionar el dia a dia. És un tràmit molt sol·licitat, de fet vam publicar la setmana passada les dades, dins d'aquestes més de 20.000 atencions que hem realitzat l'any passat, un 20% tenen a veure amb temes de preinscripció escolar, matriculació i fins i tot també de la sol·licitud de beques, no? Perquè després al llarg de l'any hi ha molts alumnes amb necessitats educatives especials o desfavorides que poden fer ús del servei també per demanar ajuts tant a l'Estat espanyol com a la Generalitat de Catalunya i al propi Ajuntament de l'Hospitalet. Llavors, tot el que té a veure amb l'educació i matèria educativa és el tràmit estrella, és el que més realitzem, També probablement fem una campanya comunicativa de més llarg recorregut que amb la resta de tràmits, però sí és cert que és un tràmit molt demandat i que avui no paro de rebre vídeos dels tècnics ensenyant-me les cues que tenen i de com estan acompanyant aquests tràmits.
Ho reforceu d'alguna manera, tenint en compte això doncs, que comentaves?
Sí, aquest any hem intentat reforçar una mica els horaris, sobretot la presència dels joves. De fet, aquesta setmana hem parat les píndoles formatives, a no ser que les fem exclusivament pel que es fa al procés de matriculació, o sigui, de preinscripció, i la persona que es dedica a fer les píndoles formatives també està realitzant acompanyaments als punts digitals. Fins i tot també algunes entitats que ens ho han sol·licitat anem al lloc on està l'entitat i realitzem tràmits en massa en aquest sentit. Vull dir que sí que intentem programar una mica i reforçar-ho en aquest procés perquè és això, és una situació on fins i tot els joves acaben
esgotats
d'aquests tràmits. No?
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Xavi Pérez, responsable d'Innovació i Operacions de la Fundació Sergim, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i seguirem pendents de tot plegat i esperem doncs, que aquest servei doncs, continuï doncs, a l'alça aquí a la ciutat.
Molt bé, gràcies a vosaltres i gràcies a l'Ajuntament, que és qui impulsa el projecte, la col·laboració de la Fundació Mobile World Capital, i nosaltres que l'executem el dia a dia i que bueno, creiem que és un projecte útil per la ciutadania.
Doncs moltes gràcies, Xavi, que vagi molt bé. I seguim l'informatiu i parlem ara dels pacients del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge, que gaudeixen setmanalment de sessions en grup individuals, també de teràpia assistida amb gossos. L'objectiu de la iniciativa és contribuir a millorar l'estat emocional dels pacients, promoure també la seva socialització i oferir-los la possibilitat d'experimentar com la interacció amb animals de companyia pot ajudar-los a millorar la seva salut emocional i també física.
El Muxo i la Casey són dos ajudants molt especials dels pacients ingressats en la unitat de psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge. Aquests dos gossos participen cada setmana en sessions grupals i individuals amb pacients de diferents patologies mentals, sempre amb la participació de professionals sanitaris. Aquesta iniciativa té com a principal objectiu contribuir a millorar l'estat emocional dels pacients. A més, també ajuda a promoure la seva socialització i oferir-los la possibilitat d'experimentar com la interacció amb animals de companyia pot ajudar-los a millorar la salut emocional i física.
Aquesta teràpia el que fa, bueno, estem estudiant exactament el que fa, però el que hem vist de moment és una transformació d'aquests estats negatius que normalment refereixen a l'inici del dia, no? Mentre que fem el bon dia, i després de la teràpia el que passa és que sofreixen una transformació i es converteixen en estats més positius. La nostra idea és poder fer un estudi i que quedi doncs, ben establert com i quan els gossos ajuden a millorar l'estància dels pacients i potser la mateixa patologia de base.
A través del gos com a element facilitador i motivador, aconseguim que els usuaris tinguin una adherència més fàcil a l'activitat, que entre ells generin un clima més càlid, que es relacionin, que tinguin com una toma de contacte entre ells i, per altra banda, millorar l'estat anímic.
Els gossos poden reconèixer les emocions en els éssers humans i percebre com ens sentim en cada moment.
Aquí ens va molt bé i ens ajuda, sobretot perquè hi ha vegades que els pacients no tenen ganes de fer l'activitat o estan en un estat d'ànim baixet i al veure el gos, només al veure el gos, aquest estat d'ànim canvia i ells ho perceben. Llavors s'adonen de que la persona està més contenta i van i volen donar mimos, llavors és com recíproco, diria.
Investigacions recents han posat de manifest que la teràpia assistida amb animals afavoreix l'activació conductual de les persones amb trastorns mentals, incrementa la socialització i contribueix a reduir el malestar emocional.
El pintor Javier Puertolas és el protagonista de la nova exposició del Museu de l'Hospitalet. La mostra és una retrospectiva dels últims 25 anys de trajectòria d'aquest artista molt vinculat amb l'Hospitalet.
Ininterrompudament és el títol de la retrospectiva de Javier Puertolas a Casa Espanya, una paraula que diu molt de la trajectòria d'aquest artista de Binèfar.
Vol dir constància, vol dir no deixar el fil de treball mai. És una paraula que parla de lo que realment l'exposició és i el seu treball és, un treball continu, un treball perseverant.
L'exposició reuneix les obres més significatives de Puertolas dels últims 25 anys juntament amb les darreres creacions de maduresa. La seva obra parteix d'una reflexió crítica sobre el món contemporani. L'artista construeix universos pictòrics que assumeixen la condició fragmentada, sintètica i estrident de la realitat actual. Per Puertolas, la seva pintura és la de la mirada.
La pintura s'ha de mirar, no te l'han d'explicar. No? No cal buscar representacions de coses, perquè això és una cosa que la gent normalment busca. Aquest quadre què és? Què vol dir aquest quadre? No? I realment, jo quan pinto no vull dir res en principi, sinó que és una cosa que va passant a mesura que jo vaig pintant, a mesura que jo vaig representant el que jo vull fer en el quadre, i el quadre va canviant segons el que jo tinc en el quadre.
Una de les claus de l'obra d'aquest artista és la llum i el color.
L'aspecte del color i la llum ha sigut determinant en tota la seva trajectòria. Com a pintor i també com a docent, la pintura és llum, és a dir, que ha treballat amb l'element més substancial de la pintura, que és la llum.
Javier Puertolas va fer la seva tercera exposició el 1976 a l'agrupació Amics de la Música de l'Hospitalet i actualment manté una relació estreta amb el teixit artístic local, sobretot amb el TPK. Puertolas és també docent a l'Escola Massana, on va estudiar de jove.
I l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet ha rebut una nova donació de documents. Es tracta de la documentació del matrimoni hospitalet Montserrat Company Prats i Francesc Bataller Pou, molt vinculats amb l'educació a la ciutat i la creació de l'Escola Patufet Sant Jordi.
Retalls de premsa i programes de mà del 1925 fins al 1948, com aquest del Centre Catòlic o diaris personals de classe, són alguns dels documents que ara formen part de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet gràcies a la donació del matrimoni Montserrat Company Prats i Francesc Bataller Pou. Estretament lligats al món de l'educació, de fet ella en va ser regidora a la ciutat, els arxius són un testimoni de l'activitat educativa i les iniciatives que sorgien en aquest àmbit a partir dels anys 60, però també d'anys anteriors, ja que recullen molts documents del pare de Francesc Bataller.
Des de anotacions personals, llibretes, de més de coses concretes del funcionament d'una escola, dels mestres, no? del currículum escolar, de mètodes d'ensenyança. I després també hi ha una part de la documentació que fa referència al pare de Francesc Bataller Pou, que era Francesc Bataller Aragonès, i que havia fundat l'Acadèmia Sant Jordi i anteriorment, als anys 30, ja treballava de mestre a l'Hospitalet, a les escoles del Sagrat Cor.
El fons destaca sobretot pel seu volum. Tot i que s'han inventariat una trentena de capses, podria arribar a ocupar un centenar de caixes de l'arxiu. El que més destaca són els documents relacionats amb l'Escola Patufet Sant Jordi.
I que va ser fundada per les dues persones d'aquest matrimoni cap a finals dels anys 60 i que inicialment era una escola creada per pares i mares d'alumnes i que avui en dia és una escola pública. I el gruix de la documentació està relacionada amb l'ensenyament i amb aquesta escola.
Donacions com aquestes són claus per continuar enriquint l'arxiu de la ciutat, que ja compta amb gairebé 10 quilòmetres de documentació. El fons es complementa amb una entrevista audiovisual als germans de Francesc Bataller Pou per preservar també la memòria oral.
Partit intersetmanal de l'OSPI, que aquest dimecres visita la Unió Esportiva Tona. Una victòria riberenca seria molt important, tant a nivell classificatori com moral.
Sense gaire temps per lamentar-se, l'OSPI afronta un nou partit. El conjunt de Sergio Juste visita aquest dimecres la Unió Esportiva Tona, un rival complicat, incòmode i que exigirà el màxim dels riberencs. Oblidar la derrota de dissabte i recuperar el màxim nivell és ara mateix el principal objectiu de l'OSPI.
El bo de tornar a competir aviat doncs és que ja et centres una mica doncs, amb això, amb el Tona, i intentes doncs, fer el que hem fet malament el dia de grama i intentar doncs, seguir fent la mateixa intenció d'intentar corregir coses que estem fent malament i sobretot el tema de la competició i els detalls de mínims.
Al final no ens queda un altre que mirar endavant, tenim 10 partits per endavant i llavors el que hem de fer és intentar sumar els màxims de punts possibles per anar cap a l'objectiu.
Raúl Page és l'entrenador del Tona, un tècnic que sempre es caracteritza per dirigir equips sòlids i que cometen molt poques errades. L'Ospi ha d'intentar igualar aquest nivell de concentració.
Després el Tona ve amb una bona dinàmica, és un camp molt complicat, la gespa natural més petit de l'habitual amb nosaltres, però ja et dic, jo li parlo amb ells, amb l'estaf, i vull centrar-me només en mi i intentar corregir el que nosaltres som.
Un Tona que té molts ex-Ospi. El principal, Carlos Cravioto, el segon jugador amb més partits al centre d'esports l'Hospitalet. Però entre els riberencs també hi ha algun exjugador del Tona.
Sí, sempre és especial quan jugues contra excompanys, sempre és especial. I aviam si puc fer lo de la llei de l'ex, aviam si hi ha sort.
El partit entre la Unió Esportiva Tona i el Centre d'Esports l'Hospitalet serà aquest dimecres a partir de les 4 de la tarda. En cas de victòria, els de Sergio Juste escalarien fins al quart lloc.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Més de 110 milions d'euros d'inversions a l'Hospitalet al projecte de pressupostos de la Generalitat. El soterrament de la Gran Via i el Pla del Samuntà són dos dels grans projectes urbanístics que compten amb una partida en els comptes catalans. Les associacions de famílies d'alumnes de la zona educativa de Santa Eulàlia volen garantia de places públiques per a primer de l'ESO i reclamen una solució abans la preinscripció no sigui efectiva. De la seva banda, el Departament d'Educació afirma que garantirà una plaça pública a l'alumnat dels centres adscrits a instituts públics. El Museu de l'Hospitalet ofereix una retrospectiva dedicada a l'obra de Javier Puertolas titulada Ininterrompudament, que recorre 25 anys de la seva trajectòria artística. La mostra es pot visitar fins al 14 de juny a Casa Espanya. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'ELACdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.